Aquest és un podcast del...
Super3!
Fer història. Segurament alguna vegada heu sentit a parlar de la cursa espacial, oi? No us penseu pas que és una cursa de coets a veure quin va més ràpid. La cursa espacial va començar a mitjans del segle XX, ara fa uns 75 anys, i va ser una època de màxima competència entre els Estats Units d'Amèrica i la Unió Soviètica, que volien avançar l'altre en la conquesta de l'espai exterior. Aquestes dues potències mundials estaven enfrontades en tot i es tenien molta tírria perquè tenien models socials i econòmics molt diferents. I un dels seus grans camps de competició va ser la tecnologia. Competien per veure qui seria capaç d'enviar el primer satèl·lit a l'espai i després qui posaria primer el peu a la Lluna. Hi ha una llegenda urbana que retrata molt bé el tarannà dels dos competidors. Resulta que a l'espai els bolígrafs normals no funcionen, perquè com que no hi ha gravetat, la tinta no baixa. Doncs bé, es diu que els Estats Units es van gastar $1 milió per dissenyar un bolígraf que es pogués fer servir a l'espai. En canvi, quan els soviètics es van enfrontar amb el mateix problema, van decidir que els seus astronautes farien servir un llapis. Una història divertida, oi?
Doncs aquesta anècdota, que té més de llegenda que no pas de veritat, defineix perfectament el caràcter del nostre protagonista d'avui. Un pilot soviètic que serà recordat per sempre més com el primer ésser humà que va viatjar a l'espai. Un home molt simpàtic i amb un somriure encantador, tot i que era força tímid. Un pilot d'origen humil, però molt intel·ligent, i amb una condició física extraordinària. Un lluitador que no es rendia mai i que gràcies al seu esforç i perseverança va aconseguir una gran gesta. Amb només 27 anys va fer història i a la Unió Soviètica ja el consideraven tot un heroi nacional. Sempre s'ha fet molta més publicitat dels astronautes americans, però el primer home que va viatjar a l'espai va ser soviètic i es deia... Yuri Gagarin.
En Yuri Alexeyevich Gagarin va néixer ara fa 90 anys, el 1934, en un poblet rus que es diu Klushino, a l'oest de Moscou. Els seus pares eren pagesos i treballaven moltíssimes hores a la cooperativa agrícola del poble. Per això, qui el cuidava la major part del dia era la seva germana gran.
Des de ben petit, a en Yuri li agradava molt fer esport. Era aficionat a l'hoquei sobre gel i li encantava fer de porter. L'esport sempre va ser una de les seves grans passions. Tot i que era força baixet, també era molt fort i àgil. Potser s'hauria dedicat a l'esport de forma professional, però aleshores va passar un fet que va canviar els seus pensaments. Quan tenia 7 anys, els soldats de l'Alemanya nazi van envair el seu país i els soviètics van entrar a la Segona Guerra Mundial. Un dia, un avió va ser abatut prop del seu poble.
Oh, ho has vist? Ha caigut a prop de casa!
Anem-hi! M'ha semblat que era dels nostres.
Surt molt de fum! Vols dir que no explotarà?
Penso que si no ha esclatat ja, no ho farà. Corre!
Entre la ferralla d'aquell avió caigut, hi havia el pilot, que estava viu, però molt desorientat.
Veniu!
Qui sou?
Som soviètics, com vostè. L'ajudarem a amagar-se. Hi ha tropes nazis per aquesta zona i si el veuen el mataran.
I on em voleu portar?
A casa meua. Qui sospitarà d'una família pagesa? Va, no perdem temps. Agafi's a nosaltres que l'ajudarem a sortir d'aquí.
Durant uns dies, el jove Yuri va tenir aquell pilot a casa, amagat dels enemics. Va poder-hi parlar moltes estones i com més hi parlava, més ganes li agafaven de pilotar un avió algun dia. Finalment, l'exèrcit de l'aire va venir a buscar el pilot caigut. Van agrair moltíssim l'ajuda d'en Yuri i el van felicitar per la seva valentia. Un cop van marxar, el Bailet ja ho tenia clar.
Algun dia seré pilot.
Tot i tenir clar aquest somni, a mesura que es feia gran, es va adonar que només dels somnis no es pot viure. Així que, per guanyar-se les garrofes, va començar a treballar en la indústria del metall. Feia d'obrer en una fàbrica de tractors. Però un dia, com si fos cosa del destí, va veure que l'Institut Tècnic de Saratov tenia un programa de formació que li anava com l'anell al dit. Entre altres coses, oferien cursos de pilotatge d'avions lleugers. En Yuri no s'ho va pensar dues vegades. S'hi va presentar i el van seleccionar.
Va completar els estudis tècnics quan tenia 21 anys i aleshores va ingressar a l'Escola de Pilots Militars d'Orenburg. Allà va iniciar els entrenaments de vol i també va conèixer la Valentina Goryacheva, que treballava a la base d'infermera. Es van enamorar i dos anys després es van casar. En Yuri va superar els estudis de pilot amb nota i el van posar als comandaments d'un avió de combat. Els caces bombarders soviètics més potents eren els MiG-15, uns avions de combat amb bales en forma de fletxa. Tenien un motor a reacció que els feia volar a més de 1.000 km per hora. Aquells aparells no eren gens fàcils de dominar, però en Yuri tenia la mà trencada. Era tan bo que va acabar ascendint a tinent de la Força Aèria Soviètica i només tenia 25 anys.
Yuri, la teva carrera com a pilot és espectacular. Et deuen quedar pocs reptes per assolir.
Doncs mira, n'hi ha un que em crida l'atenció.
Quin?
La conquesta de l'espai. Fa un parell d'anys que els soviètics van posar en òrbita el primer satèl·lit de la història, recordes?
I tant, l'Sputnik. Quina cara se'ls devia quedar als americans.
I també m'ha enviat a l'espai el primer ser viu, la gosseta Laika. I he sentit rumors que ara hi ha el projecte d'enviar-hi un home. Oh.
No sé pas com t'arriben aquestes notícies. Jo no n'he sentit pas a parlar. I t'agradaria ser tu? És molt arriscat.
A mi no em fa por. Almenys vull intentar-ho.
Finalment, el govern soviètic va donar llum verda al projecte d'enviar un humà a l'espai. Era l'any 1960 i es van seleccionar en secret 20 aspirants entre 3.500 voluntaris. Tots eren pilots militars d'avions de combat, com en Yuri Gagarin. La missió requeria homes ben preparats físicament i amb molta experiència de vol. 20 places per a 3.500 aspirants són molt poques, no trobeu? La competència entre la flor innata de la Força Aèria era altíssima. Doncs bé, en Yuri va ser un dels 20 seleccionats. Quan li van dir, es va haver de frenar per no posar-se a fer vots d'alegria.
Aquells 20 aspirants es van convertir en els primers cosmonautes, que és com deien els astronautes a la Unió Soviètica. El programa Vostok els va sotmetre a un entrenament duríssim i a tota classe d'experiments, dissenyats expressament per posar al límit la seva fortalesa física i mental. Havien d'estar preparats per volar a l'espai on encara no havia anat cap persona.
Mentre que els astronautes dels Estats Units vivien envoltats de comoditats i aviat van esdevenir celebritats, els cosmonautes soviètics eren totalment desconeguts pel públic i el seu entrenament es feia en condicions força precàries. Hi havia 20 cosmonautes entrenats, però només una plaça disponible al primer vol orbital de la nau Vostok 1. A la selecció final hi van arribar dos candidats, Yuri Gagarin i German Titov.
Camarades, què fem? Gagarin o Titov?
Tots dos són uns candidats excel·lents. Són molt intel·ligents i han superat tots els exàmens i els entrenaments amb les qualificacions més altes. Però jo em decantaria per en Gagarin.
Per què?
Per tres motius. El primer, que destaca a l'hora de resoldre problemes matemàtics i és molt ràpid en les seves reaccions. En segon lloc, és l'home que han proposat la majoria dels altres aspirants quan els ho hem preguntat. I el tercer motiu, que em penso que és definitiu, mesura 1,57 m.
Ser tan baixet és un avantatge?
És imprescindible, diria jo. La nau Vostok té unes dimensions força reduïdes. Un pilot alt hi estaria molt incòmode. En Yuri és perfecte per a aquesta missió.
Doncs d'acord, no se'n parli més.
El dia escollit per fer el llançament de la Vostok 1 va ser el dimecres 12 d'abril de 1961. Feia un mes que en Yuri havia celebrat el 27è aniversari. Havia descansat tota la nit i estava tranquil. Tenia plena confiança que tot aniria bé. Va esmorzar dos tubs de menjar preparat per a astronautes, un de carn i l'altre de xocolata. Es va vestir amb la granota taronja i es va posar el casc que duia escrites les lletres CCCP, que són les sigles de la Unió Soviètica en rus. Aleshores, el van dur en autobús fins a la rampa de llançament de la base.
Ens podem aturar un moment, si us plau?
És clar. Que hi ha cap problema, senyor Gagarin?
Hi ha una emergència, sí.
Quina?
M'estic pixant.
I tant, ens aturem un moment. Només faltaria.
En Yuri va baixar de l'autobús i va fer pipí en una de les rodes. I heu de saber que això s'ha convertit en tot un ritual que compleixen rigorosament tots els cosmonautes russos abans d'enlairar-se en un coet cap a l'espai. La càrrega de combustible i els preparatius van trigar encara un parell d'hores i en Yuri es va dedicar a cantar i xiular totes les cançons que coneixia. De fet, estaven molt més nerviosos els enginyers que es quedarien a la torre de control que no pas ell. En Yuri fins i tot va tenir temps de riure quan, per culpa d'un error, els enginyers van haver de treure i tornar a enroscar els 32 cargols que segellaven l'escotilla de la nau.
Tinent Gagarin, unes últimes paraules abans d'enlairar-se?
Benvolguts, amics, coneguts i desconeguts, els meus estimats compatriotes i tota la gent del món. Els pròxims minuts, una poderosa nau espacial em portarà als distants espais de l'univers. Què puc dir-los durant aquests últims minuts abans de començar? Tota la meva vida ara em sembla un moment únic i preciós. Tot el que he fet i he viscut ha estat fet i viscut per aquest moment.
Finalment, a les 9 hores i 57 minuts del matí, hora de Moscou, els propulsors de la nau es van posar en marxa. El protocol marcava que en Yuri havia de dir:
"Tripulació, enlairem-nos!"
Però ell ho trobava absurd. Per què s'havia de referir a la tripulació si viatjava sol? Així que va exclamar allò que solia dir al seu instructor de vol d'avions:
"Poyehali!"
Que en rus significa "som-hi", una expressió que s'ha fet mundialment famosa. El coet es va enlairar amb èxit. Els sensors mèdics que tenia connectats al cos no presentaven cap anomalia. Aleshores, van arribar les primeres paraules dites per un humà des de l'espai.
"Entrava bé."
A la Terra, desenes de científics i enginyers celebraven aquella gesta amb salts, crits i abraçades.
"Veig la superfície terrestre per la finestreta. El cel és negre. I al voltant de la Terra hi ha una aureola blava molt bonica que s'enfosqueix a mesura que s'allunya de la superfície. Quina preciositat."
La durada total del vol va ser de menys de 2 hores. Concretament, van ser 108 minuts, 9 per entrar en òrbita i després un tomb sencer al voltant de la Terra. Durant el vol, Gagarin es va limitar a parlar per ràdio i menjar alguna cosa amb l'objectiu de saber si un ésser humà podia comportar-se de manera normal en un entorn sense gravetat.
Quan van veure que tot anava bé, els soviètics van llançar la notícia de la gesta als quatre vents. Era un triomf espectacular i una prova que la tecnologia del país comunista no havia d'envejar res a la dels seus rivals capitalistes. Els estatunidencs es van quedar atònits quan van veure que els havien superat, tot i que van tenir l'elegància de felicitar-los pel seu èxit. Aquell vol històric va convertir Yuri Gagarin en el primer ésser humà que havia sortit a l'espai i en un heroi internacional. Tenia només 27 anys. Milers de soviètics van sortir als carrers per celebrar-ho.
Durant la maniobra de reentrada a l'atmosfera terrestre, en Yuri va veure flames a les comportes de la nau. Com que allò podia acabar en una gran catàstrofe, va decidir prémer el botó que feia sortir el seu seient disparat de la càpsula. El paracaigudes es va obrir, però va anar a parar força lluny del punt d'arribada previst. Va caure enmig d'un camp, a prop d'un poblet que es diu Smelovka. Una pagesa el va veure caure del cel i li va preguntar...
Que ets extraterrestre?
La veritat és que sí, però no es preocupi ni s'enfadi, senyora. Soc soviètic.
Aquell final de viatge tan accidentat es va mantenir en secret durant 20 anys. El govern soviètic tenia por que els invalidessin el vol, ja que les normes de la Federació Aeronàutica Internacional deien que, per donar un vol per bo, el pilot s'havia d'enlairar i havia d'aterrar dins de la nau.
En menys de 48 hores, en Yuri va passar de ser una persona desconeguda a ser el personatge més famós del món. Va rebre molts honors i condecoracions. De fet, es va enlairar com a tinent de l'exèrcit i quan va aterrar l'havien ascendit directament a comandant, sense passar pel rang de capità. La premsa de tot el món es va fer ressò de la gesta. Els únics diaris que van donar la notícia petiteta van ser els dels Estats Units, que tenien molta enveja d'aquells rivals que se'ls havien avançat.
En Yuri va voler tornar a l'espai, però no el van deixar. Era massa perillós i no volien arriscar la vida de qui ja era tot un símbol nacional i mundial. Així que Gagarin va començar una campanya per protegir el planeta.
Mentre la meva nau feia voltes a la Terra, m'he meravellat amb la bellesa del nostre planeta. Pobles del món, protegim aquesta bellesa. No la destruïm.
Tot i haver estat apartat de la primera línia dels programes espacials, en Yuri va seguir practicant la seva gran passió, pilotar avions. Malauradament, el març del 1968, quan feia un vol rutinari en un caça MIG-15, hi va perdre la vida. Tenia 34 anys.
Les cendres de Yuri Gagarin descansen al mur del Kremlin, la seu del poder de Rússia, juntament amb els antics presidents del país i els grans herois soviètics. Un cràter de la Lluna i un asteroide duen el seu nom perquè el seu record perduri per sempre al cosmos. El nom d'un home baixet i amb un somriure encantador que, gràcies a la seva perseverança, il·lusió, valentia i intel·ligència, va ser el primer home que va volar a l'espai i va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Yuri Gagarin, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens.
Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Novials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Alizé Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.